sentit per les persones que ho pateixen en tots sentits i per les persones que s'estan sacrificant perquè això acabi com més aviat millor. Vivim un temps d'infecció com doncs, nosaltres, aquestes generacions, no havíem vist mai. El nombre de persones afectades arreu del món no para de créixer i aquests són contagis que afecten tota mena de classes socials. Rics, pobres, tota la humanitat, una sola humanitat. I ens preguntem quan arribarà el punt d'inflexió, aquell que ja viuen a Wuhan, que ja sembla doncs, que escampa i ha passat la tempesta. Com ens podem fer la idea del que està passant? Com es pot arribar a entendre tot això? I la gestió que se n'està fent políticament està a l'alçada dels esdeveniments? Lluís Foix és un analista de referència que ara ens fa molta il·lusió de poder saludar. Lluís, bona nit.
Què tal? Bona nit, Xavier.
Moltíssimes gràcies a tenir-me aquí aquestes hores.
Està molt bé, està molt bé.
Com ho estàs vivint, tot plegat?
Home, amb molta sorpresa, diguem-ne, no? Perquè m'havia pogut imaginar que passaria moltes coses, però una com aquesta, no. Cada dia, doncs, jo surto a la terrassa de casa i veig el carrer i no hi ha ningú ni a les 11 del matí, ni a les 4 de la tarda, ni a les 8 del vespre. Doncs això per mi és absolutament nou, no? Després també he tingut, diguem-ne, la desgràcia de que han disparat trets molt a prop meu, no? Doncs en una setmana he perdut a 3 persones estimades, no? Per aquesta malaltia. Però, és cert que eren grans, però els havia vist en els últims 15 dies, no? Un matrimoni i després una altra persona que m'acaba de dir que, doncs, que ha traspassat aquest vespre, o sigui, ahir en vespres a la nit, i això fa doncs, que et deixi molt, diguem-ne, molt trebalsat, aquesta és la paraula, no? Perquè, a veure, tots tenim una lògica per analitzar els fets i ens podem equivocar, podem posar-hi un accent determinat des del punt de vista de les idees, des del punt de vista de des del punt de vista també dels interessos de, com a país, com a nació, com a estat, com a europeu. Però el que es fa difícil copsar en aquests moments és quines conseqüències tindrà això, no? Jo crec que seran moltes i vull ser positiu i crec que moltes conseqüències en sortirà alguna cosa que estarà bé. Però pel camí, mentre això no es produeixi, doncs passarà moltes coses. A veure, aquí fem primer un anàlisi geopolític, diríem, que és una contradicció que avui o ahir arribessin avions de Xina carregats d'ajut en forma en forma, doncs, de
mascaretes.
De mascaretes, en forma d'altres, de líquids. És una contradicció, perquè jo crec que aquí el que ha passat és que el món vivia sota dos grans paraigües, posem-hi tres, però dos grans paraigües, que eren els de la meva època, com a periodista, en acció, no?, que els paraigües, diguem, occidental, liderat per Washington, pel president dels Estats Units, fos qui fos, i l'altre paraigües, liderat pel Kremlin de Moscou, amb el secretari general de CUS, fos qui fos, no? Bueno, això, doncs, arriba el 91, doncs hi ha aquell moviment de persones del 89 que comencen a passar a l'ambaixada alemanya de l'Alemanya Federal a Praga en nombre de 4.000 en un sol dia, i aleshores els diplomàtics no ho poden contenir ni els deixen anar cap a Alemanya Occidental. I què volia dir aquell moviment? Volia dir doncs, que caia el mur, que Europa deixava d'estar dividida, que els dos paraigües desapareixien i el món entrava en una nova dinàmica. Després vam veure també doncs, que com la Unió Soviètica, sense que ningú tirés cap tret, va desaparèixer tot d'una, dos anys. El president Yeltsin, però el president Gorbachev, va dir, escolti, hem de donar la llibertat a 14 repúbliques, com a mínim, que són els que li van atorgar la independència, i aleshores, doncs, fins i tot Ucraïna, que era com el bressol de la... De Rússia, no? De la Rússia eterna. Bé, aleshores el món va quedar doncs, en mans... Es deia que el liberalisme havia guanyat, que importava el mercat, que menys estat és millor govern, que per l'eslògan que va començar el senyor Reagan i la senyora Thatcher l'any 79 i l'any 80 del segle passat, i arribat en un moment, doncs arriba la crisi del 2008, que és una crisi, jo crec que conseqüència precisament d'aquesta doctrina que el mercat ho pot fer tot i que els estats només han de contemplar allò, els mínims, i quan algú s'escapa o quan algú, doncs utilitza el sistema financer o el sistema bancari d'una manera heterodoxa, doncs mirar cap a un altre costat. No? Aleshores, això ens ha portat, d'alguna manera, fins avui, a una manera de veure el món que a mi em sembla, almenys, que hi ha un punt molt alt de nacionalisme d'estat. O de nacionalisme. Quan el president Trump guanya les eleccions i diu Estats Units primer, posem Amèrica primer, doncs què se'n deriva d'això? Se'n deriva que la resta del món que havíem, estàvem sota el sopuig dels Estats Units, doncs quedem una mica o del tot quedem desemparats. I finalment, i vaig al començament de l'anècdota, no arriba un avió de Carolina del Sud o de San Diego a Europa, com va arribar l'any 45 amb el Pla Marshall, i aquí teniu aquests diners, sinó que arriba un avió de Xina, i dels Estats Units ens diuen que no volen ser res amb nosaltres, que primer és Amèrica. Jo crec que aquest és el canvi de fons que s'ha produït, i el canvi que tindrà unes conseqüències inesperades, perquè la història no es dibuixa en un mapa ni en un estudi, sinó que la història s'esdevé i es fa i es refà i en situacions noves impensades, però que gairebé totes són velles. No? I en aquests moments jo crec que el que està passant al món és que diguem-ne que les democràcies liberals, que eren bàsicament el que se'n deia l'anglosfera, que anava des d'Austràlia, els Estats Units, Anglaterra i Europa Occidental després de la Segona Guerra Mundial, doncs això eren, encarnaven els valors de la democràcia, dels drets, de l'ajut, de la solidaritat, i això ja no és així. I aquest jo crec que és una de les conseqüències d'aquesta doctrina. Aleshores, què ha passat? Bé, doncs també ha passat que amb aquesta doctrina tan formidable, perquè no podem oblidar que el capitalisme ha recollit moltíssims èxits i ha fet moltes coses bé, però de tant en tant ha tingut que rebre una frenada o una garrotada i ha hagut de corregir les seves pròpies, diguem, les línies, com va passar als anys 30, com va passar doncs, en cas del 79, en les revolucions de 1948, la de l'any 1930, com va passar l'any 2008. I aleshores, doncs, aquesta correcció, en aquests moments, jo crec que no se sap exactament massa com s'ha de fer. I fins al punt que els partits que porten el govern, els partits que guanyen les dades, aquesta idea, perquè l'important és, i no importa com, doncs, i l'important és dominar la tecnologia, Si l'important és aquella frase que va dir exactament l'any 2008, que estava als Estats Units en una temporada llarga cobrint les eleccions que va guanyar Barack Obama, és aquell famós yes we can, sí que podem. I aquest sí que podem ens ha portat a pensar que perquè tenim un mòbil per l'última generació que ens endevina on hem d'anar, el que hem de fer, el que hem de menjar, i fins i tot ens pot arribar a endevinar el que pensem, ens creiem que vivíem en una societat sense riscos i sense cap mena de limitació. I l'altra consideració, a part d'aquesta geopolítica que he fet, jo crec que és aquesta, que malgrat els avenços tecnològics, malgrat el progrés que hi és i que hi serà i que és molt bo i que és molt positiu, sempre s'arriba a una qüestió. Jo en dic que és la condició humana. La condició humana, com tots sabem, almenys ja ho sé per experiència, té un punt molt important d'imperfecció. O sigui, si ningú, ja, si algú em digués jo ho faig tot bé sempre, a tot arreu, li diria doncs, que és un cínic, perquè no és pas veritat. No? I aleshores ja crec gran, hi ha més encís en aquest moment, en veure com, tinguent-ho tot, com és possible que un virus que sabem que es va generar suportant a la Xina i que doncs, ha arribat a crear un pànic mundial, que és el que està creant, i que avui dia doncs, que hi hagi una aproximadament una meitat de la població mundial, o sigui, gairebé 3.000 milions de ciutadans del món que estem confinats a casa nostra, no és perquè els soviètics hagin enviat els tancs. No és perquè el capitalisme hagi vençut, ni és perquè el socialisme... No, és perquè hi ha un virus que mata gent. I des del punt de vista quantitatiu no és tanta gent. A veure, jo crec que es mor més gent amb accidents de cotxe dels que s'han mort fins ara, en un any o dos anys. O sigui, el problema és que la capacitat del coneixement en aquests moments és incapaç de trobar una vacuna que pugui fer. Jo crec que es trobarà. Ara, mentrestant, es patirà molt. I també, jo crec que hi ha una altra qüestió que té la seva importància, això deixa molta gent desprotegida. I deixa molta gent desprotegida com més a baix estan a l'escala social. O sigui, no n'hi ha prou amb recollir o amb tenir, doncs, instal·lacions públiques, municipals, autonòmiques, estatals o europees, per acollir aquells sense sostre o per donar de menjar aquells que estan a la misèria. Jo crec que això no n'hi ha prou. O sigui, que és el que jo espero, m'agradaria o voldria que sortís d'aquesta crisi que serà molt forta i que doncs, a part d'afectar la salut de centenars de milions de persones, jo crec, no vol dir que tothom es mori d'aquesta malaltia, però sí que afectarà a la vida de molta gent en el sentit d'ocupació. Avui he llegit, per exemple, que a Califòrnia, doncs, des de que va en una setmana, s'han perdut 1 milió de llocs de treball. Em diuen que a Catalunya aquests dies s'han perdut 300.000. No ho sé perquè no tinc les dades i no soc especialista ni tinc estadístiques sobre això, no? Però aquí hi haurà acomiadaments, com estem veient, massius, que afecten els mitjans de comunicació, que afecten a la indústria, que afecten també el sector públic, que afectaran d'alguna manera, que afectarà l'ensenyament. Aleshores, jo crec que serà interessant, o seria bo, que tots plegats seguéssim una estona tranquil·lament, una setmana, un mes, 5 mesos, 6 mesos, un any, fes un gran debat a Occident, en cada lloc d'Occident, allà on un estigui, com podem fer una societat, per exemple, més justa, com podem fer una societat en la que les desigualtats no siguin tan altes i tan fortes, en què cada cop què s'avança més amb els beneficis de moltes empreses que guanyen molts diners, doncs també és de costa que hi hagi molta gent, moltes persones, milions de vegades, que tinguin cada vegada menys capacitat o menys nivell adquisitiu, no? I jo crec que això ens portarà a veure com restableix un cert grau d'igualtat, perquè la igualtat no serà mai, potser crec que també ha de ser, perquè no som iguals. I després tu diràs, i tot això per què ho explico? Però perquè és el que penso. És el que penso en aquest moment que faig aquestes reflexions. No? Per exemple, ara, és un article que sortirà demà al diari, segurament, doncs que de sobte veiem com la reunió, el debat de la Cambra dels Comuns d'ahir a la tarda, dimecres a la tarda, la primera gran qüestió és com o què faria el govern Johnson per repatriar o per fer tornar o per facilitar el retorn dels expatriats britànics que viuen fora. Quan la senyora Merkel la setmana passada li arriba, hi ha 3.000 alemanys turistes a Marroc i no poden tornar perquè s'han tancat les fronteres, com que sabem, què fa la senyora Merkel? Envia uns quants avions i els retorni tots. Què fan els governs de l'Espanyol, per exemple, quan hi ha aquests turistes o aquests treballadors, aquests que estaven a la Xina, per exemple, que estaven a Wuhan, si te'n recordaràs, doncs es va fletar un avió o dos avions, no sé quants, perquè es tornés. Jo crec que ara hi haurà una tendència de la gent doncs, per tornar a casa, no?
Un replegament.
Un replegament, sí, que jo recordo doncs, el que em deia la meva mare, no? Lluís, anem cap a casa que se senten trons. I llavors anem cap a casa i després en trons veiem els llamps, però els trons i després venia doncs, un gran aiguat que havia destruït molt mal o un llamp que et pogués destruir o agafar amb una persona això és un arbre o el que fos, no? I jo crec que hi ha aquest replegament i hi ha unes ganes de tornar al seu cada un, no? I això és molt natural. Perquè potser al meu entendre i això a vegades jo ho situava en la ment clariana, no? Si el Josep Pla hagués anat quan va anar a Nova York els anys 60 de ser, doncs viatjant per allà i a Hudson l'inària i tot allò, què li queda dir? Doncs, escolti, doncs això qui ho paga, no? Doncs si el Pla hagués anat fa 3 mesos o 3 anys, hem aportat 3 anys, a l'aeroport de Barcelona, a l'aeroport de Londres, a l'aeroport de Frankfurt, el de Madrid, el de Palma de Mallorca, segurament hagués dit, escolti, aquesta gent, què hi fa? I on va?
Què hi fa? On va anar i avall? Lluís...
A veure que deia l'Unamuno, diu que gent que no viatja sinó que punxa els llocs. No hi va, sinó que punxa. Perdona, però...
Lluís, que és que el temps s'ho vale una reflexió profunda com la que ens acabes de fer i que és el que volíem escoltar per entendre una miqueta més el que per molts és això, és com una mena de malson que no sabem per on agafar-lo. Lluís, sentim el traspàs d'aquestes 3 persones estimades a causa d'aquest virus i t'enviem el condol i, en fi, que puguem seguir conversant veient el món i el seu batec.
Sí, no, el món no s'acabarà, el món no s'acabarà, el que passa és que jo crec que a partir dels esdeveniments d'aquests dies, d'aquest temps, el món serà diferent.
Una abraçada ben forta, Lluís.
Molt bé, Xavier. Bona nit.